Anem als esports. El clàssic Barça-Madrid ja és història i els blaugranes ja es preparen per disputar demà l'últim partit de l'any. Serà a casa a partir de les 4 de la tarda contra l'Alavés, amb l'objectiu de sumar 3 punts i acabar el 2019 com els líders de la Lliga. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Ernesto Valverde ha fet una estona, una roda de premsa prèvia a aquest partit. S'ha parlat més de l'Alavés o del partit del Madrid de dimecres?
Del Madrid, o més ben dit, del VAR i de les polèmiques postclàssic. Roda de premsa breu, de només 11 minuts, en què Valverde no ha volgut entrar en les accions polèmiques del partit i ha recordat que la polèmica, el debat, és inherent al mateix futbol. Sobre el clàssic, diu que l'ha tornat a veure i que referma en el que ja va expressar el Madrid, el joc, però les ocasions pel Barça.
Toda la base del partido está en esa presión alta que hacían ellos y en lo que eso conllevaba después a la hora de si nosotros éramos capaces de salvarla o no. No. Y realmente se concreta en eso. Yo creo que todos tenemos esa perspectiva.
Busquets ha entrat a la convocatòria de 20 per jugar contra l'Alavés. Avui s'ha entrenat amb normalitat i Valverde defensa que podrà jugar. Convoca tots els disponibles, és a dir, Júnior, Bagué i Todibó. Però en queda fora Ansu Fati, amb un cop al maluc que s'afegeix a les baixes d'Artur i Dembélé. Demà a les 4 al Camp Nou, ho deies, Barça-Alavés, el 14è classificat amb 19 punts. Ve de perdre a la Copa contra el Jaén i d'empatar a la Lliga a casa contra el penúltim, el Leganés. Fora de casa ha jugat 8 partits amb una sola victòria, 6 derrotes i un empat.
És verdad que ara no estan en una racha de resultados muy, muy buena, pero también es cierto que en los últimos años siempre nos han complicado la vida aquí, nos ha costado mucho ganar. Años anteriores recuerdo algún partido perdido aquí y es un equipo que se defiende bien, que luego va a intentar salir al contraataque.
Doncs com deia el Salmo, el rival del Barça, l'Alavés, és l'únic equip de primera que aquesta setmana ha quedat eliminat de la Copa. Va perdre contra el Jaén. És per això que el seu entrenador, Asier Garitano, parla de recuperar la imatge.
En una situación pues difícil, porque ese partido, si hubiésemos sacado adelante, nos tendríamos otro estado de ánimo y iríamos mucho mejor a Barcelona, seguro, con los deberes hechos, pero tenemos que recuperar esa imagen de lo que tiene que ser un equipo como el Deportivo Alavés y la imagen individual de cada uno de nosotros. Y bueno, y tenemos una oportunidad pues a los dos días contra uno de los mejores equipos del mundo y fuera de casa otra vez.
El Barça, doncs, que tancarà demà el seu any. L'Espanyol el tancarà diumenge en horari del vermut. L'equip que entrena Pablo Machín jugarà a partir de les 12 al camp del Leganés, és a dir, un duel entre els dos equips que ara mateix ocupen les dues últimes posicions de primera. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Una victòria de l'Espanyol no servirà per sortir de la zona de descens, però en canvi sí per arribar a les festes nadalenques amb una petita alegria i una mica d'esperança de cara a l'any que ve.
Sí, ja fa setmanes que parlem de finals, però aquest partit contra el Leganés és més que mai una final amb molts sentits. El primer factor és clau, és urgent sumar els 3 punts per retallar la diferència amb la permanència i deixar, encara que sigui simbòlicament, la plaça de cuer per un parell de setmanes. En segon lloc, perquè serà important allargar la tendència dels últims 8 dies, veure si les coses bones i les sensacions del partit contra el Betis de fa una setmana tenen continuïtat a Butarque, i si la punteria d'ahir a Lleida no és cosa passatgera. I en tercer lloc, perquè una derrota, compta aquí, implicaria molt probablement la destitució de Pablo Machín i deixaria tocadíssim l'equip just abans de la visita del Barça a Cornellà el 4 de gener. El capità Javi López ho té clar.
Lo que importa ahora mismo en esta situación es ganar, porque al final estamos en una situación delicada en Liga y todo lo que sea sumar pues positivismo, ¿no? Resultados que sean positivos, pues eso es bueno para el equipo.
Leganés i Espanyol, tots dos amb 10 punts, ocupen les últimes dues places de primera, són tots dos els equips menys golejadors de la Lliga. El Leganés, però, té una diferència, i és que des de l'arribada de Javier Aguirre a la banqueta de l'equip madrileny, ha sumat punts en 3 dels 5 partits disputats, i en els únics casos en què ha perdut ha estat contra el Barça i contra el Sevilla. Per cert, que el Leganés ha promocionat el partit amb un cartell inspirat en la loteria de Nadal, que coincideix amb el partit de Butarque el diumenge. El lema diu «Más vale pájaro en mano que décimo volando». Ah. I si veu un perico tancat en el bombo clàssic de la loteria, com si fos una gàbia. És divertit, com ens tenen acostumats habitualment els del Leganés.
Sí, sempre ho busquen, i amb aquestes dates sempre, els jocs de paraules sí. Amb el sorteig de la loteria sempre s'utilitza. Per cert, ahir l'Espanyol va passar ronda de la Copa. Avui hi ha hagut sorteig. És la segona eliminatòria d'aquesta Copa del Rei. Hi havia quatre equips catalans al bombo. A Badalona celebren l'aparellament amb un equip de primera, com és el Getafe, mentre que l'Espanyol haurà de viatjar a la Comunitat de Madrid, Damià Aguilar.
Aquests són els aparellaments dels equips catalans. Badalona contra Getafe, l'equip de Manolo González contra un primera divisió que també és a la Lliga Europa. El San Sebastián de los Reyes és el rival de l'Espanyol. Els de Machín visitaran el CUE del grup primer de la segona B. El Nàstic de Tarragona s'enfrontarà al Saragossa. Els tarragonins tindran un partit difícil contra l'actual tercer classificat de la segona A. I finalment el Girona visita el Cartagena, els de Martí, que visiten, com diem, el líder del grup quart de la segona B. L'equip que més celebra l'aparellament és el Badalona. Venen d'eliminar l'Oviedo i el Getafe compleix els desitjos del tècnic Manolo González.
Bueno, per mi el preferit. Jo, si havia escollit un equip, m'agrada el Getafe, perquè, bueno, penso que estan fent les coses molt bé fa anys, que estan a Europa League, que, bueno, que és un equip que, bueno, òbviament està al seu millor moment a tota la història, i, bueno, penso que és un partit molt bonic per a tots.
El Badalona no està ben situat a la Lliga de Segona B, encara en zona de descens. Diumenge reben un rival directe com és l'Oriola i aspiren a sortir-ne i poder preparar l'enfrontament de Copa amb la màxima motivació.
Si no sé, la Lliga és, per desgràcia, la que em vaig trobar quan vaig arribar, que és complicada, però, bueno, també és veritat que l'equip està molt a prop de sortir de descens, que quan vam arribar era gairebé impensable aquesta alçada. I, bueno, hem d'aprofitar el bon moment que tenim a la Lliga i a la Copa per, bueno, intentar, quan vingui el Getafe aquí, fer un bon partit i mirar de passar. Bueno, jo penso que si guanyem diumenge aquest a l'Oriola arribarem al millor moment de la temporada, amb 3 victòries seguides a la Lliga, més la victòria de la Copa del Rei amb el Oviedo.
Aquesta segona eliminatòria de Copa es disputarà el 12 de gener, segons la Federació Espanyola, el mateix dia de la Supercopa de Futbol a l'Aràbia Saudita. La Supercopa és a les 7 del vespre, però dels partits de Copa no se n'ha difós l'horari. Precisament són els 4 equips d'aquesta Supercopa els que encara queden exempts de la segona ronda de Copa: Barça, Madrid, Atlètic de Madrid i València.
Dos apunts més de futbol, un de segona divisió, perquè el partit que avui s'havia de jugar entre el Deportivo i el Tenerife perilla. El club gallec ha presentat un informe a la federació on assegura que l'estat del terreny de joc no és apte per la disputa del partit per culpa de les fortes pluges que han caigut aquests últims dies i també pel partit de Copa que es va jugar a Riazor entre setmana. I en futbol internacional, avui a Anglaterra s'espera que l'Arsenal anunciï que el seu nou entrenador és Mikel Arteta, que fins ara era o és l'home de màxima confiança de Pep Guardiola al Manchester City. Arteta va jugar a l'Arsenal i, per tant, tornaria a casa quan es confirmi aquest fitxatge que Madrid, ai, que a Anglaterra tothom dona per fet que Arteta serà el nou entrenador de l'Arsenal. I en bàsquet, el Barça juga avui un nou partit de l'Eurolliga. Juga a partir de 8:45 a la pista del Bayern de Munic. Ernest Macià, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Podríem dir que gràcies al calendari, Svetislav Pesic, el tècnic del Barça, torna a casa per Nadal.
Doncs sí, una de les seves cases, perquè ell és serbi, però té nacionalitat alemanya i avui torna a Munic. A Alemanya hi ha entrenat 20 anys, entre selecció i clubs, ha estat a l'Alba, al Colònia i al Bayern. Va ser campió de Lliga amb el Bayern ara fa 5 anys. Curiosament, en aquell equip hi jugava Malcolm Delaney, que és l'actual base del Barça. I a més, el seu fill, Marco Pesic, és el general manager del club bavarès des de fa 6 anys, o sigui que sí, és casa seva. I en una entrevista recent a La Vanguardia, recorda que quan parla amb la seva dona, Pesic, i li pregunta qui vols que guanyi, el Marco, el meu fill, o jo, la seva dona li diu, doncs home, tu ja has guanyat prou, deixem que guanyi ell alguna cosa, veurem què passa aquest vespre. Clar, llavors quan a Pesic li pregunta si li fa il·lusió anar a Múnich, és evident que a través de les seves paraules ho deixa clar.
Me gusta mucho otra vez estar en Múnich con mis amigos y en pabellón donde yo estuve prácticamente 4 años y mi familia vive en Múnich y muchos recuerdos y todo, pero ahora soy entrenador de Barça.
Doncs si el Barça guanya, es podria situar co-líder, sempre que l'Efes perdi contra el Xesca de Moscou avui a 6:45. Aquest partit, però, juga a Istanbul. I un últim apunt de l'Eurolliga, perquè Xema Berrocal, un entrenador català, passarà a ser nou tècnic del Baskonia. Fins ara Berrocal era segon de Perasovic, que ha sigut destituït pels mals resultats. Baskonia era 13è a l'Eurolliga, 6è a la Lliga CB. Doncs bé, Berrocal agafa les regnes a l'espera de si ve un nou entrenador o si ell es consolida.
Per cert, que la transmissió del Bayern de Múnich-Barça començarà a 8:45 i la podreu seguir per l'aplicació mòbil de Catalunya Ràdio o a través de la nostra pàgina web. I recordem que ahir l'Uni Girona va perdre a casa de 5 punts amb el Fenerbahçe a l'Eurolliga i el Cadí la Seu va derrotar el Geme belga per 13 punts, que són els que haurà de defensar el partit de tornada per passar als 16 de final de l'Eurocopa.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
No
9 minuts i seran les 3 de la tarda. Avui l'Agència Mundial Antidopatge ha fet públic l'informe anual de la seva gestió. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Un informe on podem comprovar a quin esport hi ha més casos de dopatge i també a quin país.
D'entrada hem d'aclarir que el que ha anunciat avui és l'informe del 2017, ja que s'ha d'esperar les contraanàlisis i el temps que judicialment es necessita per fer-ho públic. La dada més destacada és que en aquest any han augmentat en un 13% els casos de dopatge. De 1.595 el 2016 s'ha passat a 1.804 el 2017. El país del món amb més positiu ha estat Itàlia, amb 171, seguit de França i els Estats Units. Rússia, sancionada sense poder competir a Mundials ni Jocs Olímpics, ocupa la cinquena plaça, amb 82 casos. Espanya és novena. Pel que fa a esports, o més ben dit, a disciplines, on s'ha descobert més dopatge és el culturisme, seguit de l'atletisme i el ciclisme. El futbol ocupa la sisena posició.
I parlem ara de voleibol, perquè el Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona, un dels referents a Catalunya d'aquest esport, viu un moment econòmic delicat. El club tarragoní ha perdut un 40% de la subvenció que aporta l'Ajuntament i això fa que perilli la seva participació fins i tot a la Superliga 2 i també el seu futur fins i tot com a entitat. Tarragona, Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda, la situació és del tot contradictòria on l'èxit esportiu del Sant Pere i Sant Pau, sobretot en la formació de jugadors, ha portat el club a una situació límit. No hi ha diners per poder afrontar les despeses del primer equip, però tampoc les dels equips inferiors. Sentim Alfons Periáñez, el president del Sant Pere i Sant Pau.
Yo pienso que es un bendito problema que debía de ser asumido en su debida relación por todas las partes implicadas en el deporte, y sobre todo es que estamos hablando de deporte, del deporte en general, de un deporte además que necesita ayudas, que es un deporte minoritario como el voleibol, y que yo pienso que es también muy interesante y muy importante para la ciudad, que bueno, que haya un deporte que destaque, que a nivel de Cataluña o a nivel de España sea muy conocido. Es que estamos hablando ya no de temas económicos, de temas morales.
Periáñez recorda que els gairebé 40 anys de vida del club sempre han estat condicionats per la situació econòmica d'una banda i pels èxits esportius en les categories inferiors i amb el primer equip que va arribar fins i tot a classificar-se per jugar la Lliga Europea. També recorda que la retallada arriba tot just quan s'ha aconseguit eixugar el deute històric.
Esto nos hipoteca parte de esta temporada y lógicamente el futuro es lo que vemos totalmente negro y lógicamente puede llegar a hipotecar, y eso dependería también lógicamente de las decisiones que tomarían las federaciones correspondientes, tanto la catalana como la española, en un caso de estas circunstancias. Yo deseo de corazón de que esto no llegue a producirse, porque sería un desastre que después de 37 años de sufrimientos, porque prácticamente siempre hemos estado en la cuerda floja en el aspecto económico, que después de sufrir 37 años tuviésemos que terminar en estas condiciones tan malas.
El Sant Pere i Sant Pau espera que l'Ajuntament de Tarragona repensi la retallada i mantingui la subvenció en els nous pressupostos.
I ara esport en directe. Aquest matí ha començat a les instal·lacions de Can Sales les Copes del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. Terrassa, Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
La pluja no ha complicat gaire la disputa dels partits i ja tenim els primers equips classificats per semifinals.
Sí, ja hem sabut el nom dels primers equips en classificar-se per les semifinals de les dues categories. Val a dir que no està sent una bona jornada pels equips catalans. Només s'ha classificat l'Atlètic Terrassa en categoria masculina. L'anfitrió i líder de la divisió d'honor masculina ha patit molt per superar la Complutense, un partit que, de fet, s'ha resolt el shootout, és a dir, els penals, després de l'empat a 1 al final dels 70 minuts. El gol decisiu l'ha marcat Sergi Enrique pel conjunt groc i negre. El mateix Enrique reconeixia postpartit que no s'esperaven patir tant.
Jo crec que no m'ha estat cara al gol efectius, això ho hem patit, però bueno, jo crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut empatar aquest partit, ha tingut moltes ocasions per poder guanyar, però bueno, després ens hem anat a la tanda de xuraus i hem guanyat, que era el més important, jugant a casa.
Catalunya migdia.